refresco la memòria, darrers mesos de l'actual legislatura, segona, del govern Baiget. Per tant, puntualització. Esclar, tenint un portaveu, sempre s'escauen les puntualitzacions. Miquel Forns, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
T'he escollit el candidat ja, Convergència i Unió?
Encara no. De fet, això serà un procés que el formar part Convergència i Unió d'un partit doncs, d'abast nacional. Diguem que el Consell Executiu Nacional és el que decidirà el calendari en les properes setmanes o en els propers mesos de proclamació d'elecció i proclamació dels caps de llista dels diferents municipis. Aleshores estem a l'espera de que ens donguin les indicacions a nivell des de l'executiva nacional del partit.
Cal suposar que serà passades les eleccions al Parlament de Catalunya.
Jo crec que sí. De fet, hi havia intencions de fer-ho abans de l'estiu. Veiem que no hem rebut les indicacions i que pensem que a nivell de federació de Convergència i Unió hi ha uns pactes que s'estableixen amb la Convenció Nacional entre els dos partits, perquè és una federació de dos partits, i per tant, com que això encara no s'ha fet, perquè ara els esforços estan abocant doncs, a les eleccions al Parlament, que en el fons per calendari és el prioritari en aquest moment, doncs suposo que ja crec que serà després de les eleccions al Parlament.
Qui més qui menys suposo que els oients deuen pensar, home, tampoc cal ser massa intel·ligent com per pensar que el candidat que pugui sortir de la Federació Sitgetana de Convergència i Unió no sigui Miquel Forns.
Jo he expressat públicament i també internament la meva voluntat de tornar-me a presentar a les eleccions del 2011 com a cap de llista, però evidentment això és un procés democràtic intern i per tant s'haurà de fer doncs, les assemblees pertinents tant de Convergència Democràtica com d'Unió Democràtica com de la Federació de Convergència i Unió, i evidentment hi ha un procés obert perquè qualsevol militant doncs, pugui presentar-se. Per tant, la meva disposició hi és, però evidentment s'ha de passar per tot aquest procés.
Teniu la sensació que hi ha més pretendents? O algú ha dit alguna cosa? O no us
particularment,
consta res?
Particularment, i parlo ara en aquest moment com a president, com a copresident de la federació, ningú m'ha fet arribar la seva voluntat de presentar-se. No obstant això, quan es convoqui el procés és quan realment s'ha de fer arribar doncs aquesta voluntat que pugui tenir algú o algun home o alguna dona de voler-se presentar. De moment jo no tinc constància.
Mm-hmm. Com que en el fons estem parlant amb algú que respon o està en el marc dels dos grans partits que concorreran també a les eleccions al Parlament de Catalunya, òbviament, vostès saben que concorren un munt de formacions, però les que pleguen en qualsevol cas el major nombre de diputats a hores d'ara, doncs estan centrades en dos partits. Creieu que les eleccions al Parlament de Catalunya poden condicionar d'alguna manera l'estratègia a seguir a les municipals de l'any que ve?
Poden condicionar l'estratègia i sobretot pot condicionar el resultat de les eleccions al Parlament. Si es constata, com s'apunta amb les enquestes, doncs un canvi de cicle, o sigui, no només un canvi de govern en la Generalitat de Catalunya, una nova majoria al Parlament de Catalunya, sinó que pot també constatar un canvi de cicle electoral, i això es pot traduir als municipis. De fet, si s'examina el que ha passat fins ara amb els cicles electorals, diguem, al capdavant els socialistes o al capdavant Convergència i Unió ha coincidit també o s'ha transportat d'alguna manera en percentatges en els municipis, tot i que evidentment les eleccions municipals sempre són un món a part i cada municipi és un món i evidentment hi ha la particularitat de cada poble o de cada ciutat, no? Però sí que pot tenir algun tipus de condicionament.
Està clar que aquest final de legislatura en els àmbits municipals ben marcat per la crisi, què és més important, fer coses o quedar a deure?
Fer coses o quedar a deure?
O quedar a deure.
Això és l'eterna pregunta i l'eterna qüestió de qualsevol govern que té responsabilitats, no? Nosaltres sempre hem sigut partidaris del terme mig, sempre ho hem dit. Evidentment, un govern ha de prendre decisions, un govern ha de fer inversions, un govern ha de fer actuacions, ha de donar prestacions, sobretot socials, i això pot condicionar de vegades doncs, el pressupost i de vegades pot ser doncs, que necessitis tirar de crèdit, és a dir, que necessitis endeutar-te. El que passa és que hi ha d'haver uns límits. El que no pot passar és el que ha passat a l'Ajuntament de Sitges. Volem insistir en que la situació actual que pateix l'Ajuntament de Sitges Evidentment, hi ha una part de responsabilitat o de conseqüència de la situació de crisi econòmica, però la major part de responsabilitat és del govern de Jordi Baiget. Fa anys que venim dient que amb aquesta política que es portava a terme des del govern, tard o d'hora trobaríem un carreró, aniríem a parar amb un carreró sense sortida, i així ha passat.
Per refrescar la memòria, estem en un índex d'endeutament que no permetria hores d'ara, malgrat aquesta nova iniciativa del govern espanyol, possibilitar demanar crèdits? Estem per sobre d'aquest 75% que es demana, no?
El govern ha aprovat un decret, no?, o la reforma d'un decret que ara permetrà que, tal com demanaven els municipis, doncs que els ajuntaments es puguin endeutar o demanar crèdit.
O els ajuntaments per sota d'un determinat deute.
Els ajuntaments sanejats l'any 2011. Evidentment no tots, sinó els que estiguin per sota d'un endeutament que no superi el 75%. Clar, Sitges, les últimes dades que teníem eren del 118%. Evidentment no hi entrem. No hi podem entrar. I és que, a més, no ens convé entrar-hi, perquè encara empitjoraríem més la situació. Per tant, això es culpa en aquest moment de la situació de crisi econòmica, en part bé condicionada, però la major responsabilitat, com deia, és a dir, nosaltres l'any 2011 no podrem demanar crèdit, no podrem demanar préstecs per fer més inversions. Per què? Doncs senzillament perquè la situació de l'Ajuntament de Sitges és tan delicada que ni el govern d'Espanya ens ho permetrà.
Li hem preguntat ja als primers portaveus, Gavi Serrano, Ramon Artigas, aquesta serà una campanya electoral en què no es podran prometre massa coses.
Depèn.
Depèn de què?
Depèn del programa de cadascú, depèn del que vulgui prometre cadascú. És que no es tracta de... Jo mai he cregut que es tracti de prometre. De fet, vaja, des de que tenim responsabilitats a Convergència i Unió, poques vegades haureu sentit per boca nostra prometem. Més enllà del jurament, que s'ha de fer en prendre possessió del càrrec. No?
Canviem el verb i fiquem exposar o comprometre's, exposar accions,
treballar,
projectes...
Sí.
Miquel Forns sap a què ens referim, perquè un programa electoral, diguem-ne, que s'ha de vestir d'alguna cosa que pugui motivar el ciutadà, òbviament.
Però això depèn molt de cada partit. Nosaltres, evidentment, portem 3 anys fent una oposició que hem volgut que fos bastant constructiva i que fos, sobretot, coherent amb el que dèiem i amb el que podríem fer si tinguéssim responsabilitats de govern, i, per tant, el programa electoral que presentarem anirà en aquesta línia. És a dir, no es tractarà d'un programa que hi hagi moltíssimes propostes amb grans inversions, amb grans obres i obres faraòniques, perquè això no es podrà fer, però sí que pot anar ben vestida de solucions imaginatives o de solucions creatives per sortir de l'entrebanc en el qual ens hi ha posat el govern socialista i per continuar prestant aquells serveis i aquelles prestacions socials que són bàsiques pels mínims exigits per la societat actual.
Com que aquest és un terme que es fa servir sovint, en una situació de crisi com l'actual, hi ha solucions imaginatives o creatives?
Sí que n'hi ha. De fet, nosaltres n'hem proposat unes quantes aquesta primavera, en vam proposar unes quantes per, com a mínim, evitar el que vol fer el govern socialista l'any 2012, si continua governant, i que no diu amb lletres grosses en els mitjans i en els titulars de que surten del govern, que és la pujada d'impostos que hi haurà. Ells han aprovat un pla de sanejament financer que basa sobretot la reconducció de la situació d'endeutament que girava al voltant dels 70 milions d'euros. No hem d'oblidar que hi va haver un moment que fins i tot érem, per estadística a nivell espanyol, el 5è ajuntament en nombre d'habitants endeutat d'Espanya. Ho vam arribar a ser en un moment. I per reconduir aquesta situació, el govern ha proposat que l'any 2012, és a dir, després de les eleccions municipals, però els sitgetans això ho han de saber, doncs demanar la revisió dels valors cadastrals i fer una pujada de l'IBI, de la contribució. No només això, sinó que amb això fins i tot volen recaptar, em penso que són 4 milions d'euros més dels que recapten avui en dia amb la contribució. No només això.
Fem un parèntesi aquí. Ho demanés o no? Algun dia hagués vingut la revisió cadastral?
Algun dia vindrà. Està clar.
És que hagués pogut donar, diguem-ne, aquella casualitat de dir no la demanem i resulta que d'una forma o altra, com que l'Estat també vingués, diguem-ne, per reial decret, no?
Però
en qualsevol cas us referiu a que aquesta, diguem-ne, és una intenció ja manifestada.
Sí, és una intenció manifestada, i no només manifestada, sinó aprovada pel ple de l'Ajuntament amb els vots del govern socialista.
La sol·licitud de la revisió del cadastre.
La sol·licitud de la revisió
del cadastre. I, per tant, les conseqüències en l'IDI.
Per l'any 2012, és a dir, insisteixo, no per l'any que ve, sinó passades les eleccions municipals, evidentment, perquè això no tingui doncs una repercussió social que es pugui traduir després a l'hora que la gent no els voti a l'hora de les eleccions municipals. Però s'ha de dir perquè això està previst. No només això, sinó que també preveuen recaptar molt més impostos a través de la creació de la taxa de recollida d'escombraries, que fins ara no en teníem, sinó més que no en teníem, és que la tenim inclosa amb el rebut de l'IBI.
Des de, si no recordem malament, inicis dels anys 90, des de fa uns 20 anys més o menys, quan ja va haver també un
sarau... Quan hi va tot el rebombori que hi va haver per la pujada que hi va haver de...
En aquest cas ens sembla que també anava per l'IBI.
Anava per l'IBI, amb la pujada de l'IBI, tot el rebombori que va suposar, perquè va ser un augment desmesurat dels valors cadastrals, i aleshores doncs bé, això es va traduir en aquell rebombori social. Doncs bé, es recupera aquesta taxa d'escombraries, es pretén, em sembla que són recaptar entre 2 i 3 milions d'euros, és a dir, que per tant la voluntat recaptatòria que té el govern és la que ells és amb el que basen la sortida d'aquesta solució. Nosaltres hem proposat altres solucions.
Una reflexió abans en veu alta també. En un moment o altre de la vida futura, per dir-ho així, Sitges hagués hagut de plantejar-se un augment d'impostos o no li caldria plantejar-lo?
Depèn de la política financera que hagués portat a terme l'Ajuntament. Si hagués portat una política austera
però
de
creieu,
contenció...
Però hores d'ara, tal com estan les coses, creieu que Sitges es pot plantejar un futur sense la necessitat d'una major càrrega impositiva?
Nosaltres apostem per això.
D'acord.
I per això hem treballat 4, 5, 6 propostes que creiem que podrien anar en la línia d'evitar aquesta pujada d'impostos com a mínim durant aquest període de crisi econòmica, tant per les famílies com per les empreses. No és el millor moment, ni ara, ni el proper any, ni el 2012, perquè es preveu una recuperació econòmica molt lenta, moment de pujar els impostos. Cosa que sí que l'Estat ja està fent per una altra banda, via IVA, etc.
O sigui que tant, fent un titular, Sitges podria, o la gestió de Sitges podria sobreviure sense la necessitat de pujar els impostos aquesta conjuntura actual.
Nosaltres entenem que sí, si es fes una política seriosa de contenció de la despesa, basada en 3-4 coses que tot seguit comentaré. També vull dir per això que, insisteixo, la responsabilitat del que està passant ara és dels socialistes. Ara hem arribat a aquest punt perquè ells no han volgut rectificar durant els últims anys una política de gastar de mà foradada que veníem advertint no només Convergència i Unió, sinó que la majoria de partits de l'oposició i fins i tot alguns agents socials. Insisteixo, hi ha maneres de poder evitar-ho, sobretot, és una qüestió molt òbvia, si tu no ingresses suficients diners com per poder prestar determinades o fer determinades inversions o prestar determinats serveis, el que has de fer és gastar menys. No hi ha més. Vull dir, l'única solució és realment apretar-nos el cinturó i portar una política d'austeritat i de contenció gran i seriosa.
Ens tornem a aturar aquí un moment abans de les solucions o les possibles solucions que proposa Convergència. Es diu que les grans reduccions només poden venir de tocar els grans capítols d'un ajuntament i que els grans capítols acostumen a ser capítols bastant intocables.
Depèn.
Reflexió sobre això i a partir d'aquí...
Depèn. En aquest moment, com que la situació és tan canviant i la situació és completament diferent a la que era fa 3-4 anys, tot és plantejable, tot és replantejable i de tot en podem discutir, perquè la situació és completament diferent i ens hem d'adaptar a aquesta nova situació. Això moltes vegades comportarà sacrificis i comportarà esforços, però és que no hi ha més, s'han de fer. Primera actuació que nosaltres proposaríem, o que ja hem proposat, i a més ho hem dit públicament, i ho hem proposat als plens, i a més forma part del discurs nostre coherent amb aquests últims anys. Eliminació de les societats municipals que estan duplicant estructures dintre l'Ajuntament. Estem parlant de Sitges Model 21, estem parlant de Sitges Punta Cero, estem parlant, si escau, també de Sitges Reference, estem parlant de l'Agència de Disseny i Desenvolupament de Sitges, totes aquelles societats que estan fent una tasca que dupliquen o que podrien duplicar estructura, costos, personal, serveis que ja fan altres departaments de l'Ajuntament.
Totes tenen personal, totes estan actives...
Sitges Punta Cero, que sapiguem, no, la tenim allà amb stand-by. La resta, que sapiguem, sí, tenim constància, bueno, vaja, i de fet formem part fins i tot del Consell d'Administració en tant en tant que membres de la corporació. I sempre venim insistint en el mateix. El govern socialista ens comença a donar la raó, perquè Sitges Esdeveniments l'ha mig dissolt i ha incorporat els treballadors a l'agència de turisme, i actualment l'agència de turisme està fent les funcions que feia Sitges Esdeveniments. Hem aconseguit un pas, perquè realment suposem que el govern s'està donant compte que tenim raó amb la gran estructura que hi ha dintre d'aquest ajuntament i que caldria eliminar o que caldria replantejar.
Creieu que d'alguna manera les circumstàncies obligaran?
Obligaran. Realment és molt trist que les circumstàncies estiguin obligant a rectificar el govern, quan el que hauria de fer el govern és rectificar molt abans, no ara. No ara, quan les coses ja estan en el nivell que estan.
Primera proposta, per tant, la dissolució, de les societats municipals.
De tots aquells organismes autònoms o societats mercantils.
Que puguin significar una duplicació.
Una duplicació de l'estructura. Segon pas, un replantejament dels contractes que tenim amb les empreses concessionàries. En aquest moment, en què estem fent un debat profund sobre la sostenibilitat futura de l'Ajuntament, en què Convergència i Unió no tenim cap problema per posar-nos al costat del govern i realment treballar plegats per buscar una solució, malgrat la responsabilitat, insisteixo, sigui únicament seva o en major part seva, no tenim cap problema per posar-nos al costat per presentar propostes, treballar-les, debatre-les per buscar una viabilitat futura a aquest Ajuntament en quant a solvència econòmica. S'han de replantejar alguns contractes. No pot ser que en aquest moment que hi ha aquest debat ja ens estiguem comprometent amb contractes fins al 2024 o ampliant capital d'aquests contractes per valor de 3, 6 milions d'euros, 9 milions d'euros, quan en aquest moment estem debatent precisament tot això.
En alguns casos concrets s'ha fet aquesta ampliació o s'ha augmentat aquesta dotació econòmica?
Neteja i, per exemple, el transport públic. El nou contracte al transport públic. Per tant, que això el de transport públic ens està comprometent, repeteixo, fins al 2024. Per tant, en un moment que estem debatent com sortirem d'aquest entrebanc, comprometre's enmig del debat amb un període tan llarg per valor de 9 milions d'euros, compte, eh? Compte, perquè aleshores també ens plantegem nosaltres si ens estan prenent el pèl o no. I si l'únic que vol el govern socialista és que estiguem al costat d'ells per fer-nos la foto. Amb això hem de ser més seriosos. Tercer pas, evidentment, hi ha tota una sèrie de despeses, de la despesa corrent per tota una sèrie de partides que s'ha de portar un major control. No pot ser que hi hagin partides, és a dir, despeses sense consignació pressupostària per valor de 3-4 milions d'euros. Això s'ha de portar molt més controlat. I evidentment la despesa corrent s'ha de retallar. Evidentment això no serà l'única solució ni la solució que ens portarà a sanejar els comptes, però evidentment hi contribueix. Cal fer un salt tecnològic molt més gran a l'Ajuntament, que això ens evitaria externalitzar determinades empreses, fins i tot contractar més personal, perquè avui en dia no es pot fer, i per tant hauríem de fer aquest salt tecnològic molt més seriós. I, per últim, també el que sempre hem defensat, que és que els sous de l'equip polític i de confiança i les jornades exclusives de l'equip polític i de confiança del govern s'ha de retallar d'alguna manera. Avui sempre ho hem dit, des del primer dia, aquella pujada famosa que hi va haver fa 7 anys d'un 40% amb els sous, avui en dia és indigne mantenir-la. I per tant, sí que s'ha baixat un percentatge en funció de les directrius que ha donat les federacions municipalistes, però encara s'ha de baixar molt més i l'equip de confiança també s'ha de retallar molt més.
A partir d'aquests arguments, el replegament de bona part dels departaments de l'Ajuntament al nou edifici de Sitges Reference, enteneu que és una mesura per l'estalvi? Sí? No?
Concentrar en un sol edifici és una mesura per l'estalvi. El que no serà una mesura per l'estalvi és el que ens costarà traslladar tot l'equip de funcionaris i personal laboral de l'Ajuntament, tots els tècnics, a l'edifici Sitges Reference, a part que aquesta operació no l'entenem. És una altra d'aquestes operacions que dèiem, de grans obres emblemàtiques d'aparador, que no han servit de res. Al contrari, han sigut un cost per l'Ajuntament i en aquest moment l'estem pagant entre tots. Perquè bé, com recordareu, aquest edifici forma part d'una empresa mitges entre l'Ajuntament i una empresa privada, Proinosa, i l'Ajuntament hi va posar el terreny i l'empresa va edificar l'edifici aquest que s'havia de llogar per oficines. No s'ha llogat ni una sola oficina. Jo dubto que hi hagués un estudi seriós d'una prospecció del mercat de lloguer d'oficines a Sitges que justifiqués aquesta construcció, i ara resulta que no poden pagar la hipoteca doncs, aquesta societat mixta que es va crear entre l'Ajuntament i Proinosa, que es diu Sitges Reference, com que no es pot pagar la hipoteca, doncs ara l'Ajuntament va de lloguer allà, doncs, per poder ajudar a pagar la hipoteca. És a dir, som propietaris d'aquest edifici i a la vegada serem llogaters. Això, qui ho entengui, que ho expliqui, perquè això cap família entén que aniria de lloguer amb una casa propietat de la pròpia família. Vull dir, són coses que no hi caben al cap.
Us ho preguntava per si, a partir d'aquesta evidència, enteneu que en el fons no surt a compte aquesta operació i seria millor que els departaments municipals es quedessin on són?
Avui en dia cal racionalitzar més el servei. Jo m'hauria plantejat si realment el que ens costarà durant anys el lloguer d'aquestes oficines, tot el trasllat, que després han fet una operació bancària per aconseguir els diners per poder pagar tot el que suposa el trasllat i tot el que és la instal·lació telemàtica i electrònica de l'edifici, perquè no té res Sitges Reference encara fet. Això pujava, no sé si recordo, que 2,5 milions d'euros, una cosa així, i han aconseguit amb una operació bancària 1,5 milions. És a dir, encara hi ha 1 milió d'euros que no sabem com es pagarà per poder fer tot aquest trasllat. Jo no sé si amb el que ens costarà a la llarga aquest lloguer, amb el que suposarà el trasllat, tot això, si valdria la pena plantejar-se fer l'edifici nou. Fer l'edifici nou institucional, un edifici nou administratiu, com ja s'havia plantejat. Potser no ara, no? Potser ara mantenint encara les diferents ubicacions de les dependències municipals on estan, però d'aquí a aquests temps, quan les coses comencin a anar millor i s'hagi fet una política d'estalvi que permeti, i fins i tot aconseguint doncs, aquelles subvencions que es puguin aconseguir d'altres administracions, fer l'edifici institucional nou administratiu a la plana est on s'havia parlat, i que potser a la llarga ens sortirà més barat que no aquest trasllat, que serà temporal, perquè a la llarga es vol anar a un edifici institucional nou.
Perquè creieu que a hores d'ara li serà difícil a l'Ajuntament rendibilitzar aquells espais que quedaran lliures del trasllat?
Pot ser difícil, però, repeteixo, s'ha de ser altra vegada imaginatiu. Nosaltres hem fet una proposta amb un cas concret. No tot ha de ser rendible a nivell de donar valor patrimonial, és a dir, de poder llogar-ho tot. Potser podem donar un tipus de servei o un tipus de prestació més aviat social o més aviat destinada a entitats, col·lectius o fundacions d'aquí puguin haver a la vila. Pensem que el centre històric, que l'estem una mica desnodrint d'equipaments, i continua vivint molta gent i continua tenint una vitalitat a nivell cultural, a nivell de teixit associatiu molt gran, i per tant o potser podríem potenciar que determinats espais dependents municipals que quedaran lliures doncs puguin ser dedicades al teixit associatiu, al teixit cultural que tenim al centre del poble i per què no, per prestar determinats serveis socials. Nosaltres hem apuntat que avui en dia faria falta algun tipus de dispensari mèdic al centre del poble. Si al centre urbà queda algun equipament lliure, alguna dependència municipal lliure, potser podríem estudiar algun tipus de conveni amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per instal·lar-hi un dispensari mèdic perquè les persones grans, les persones amb mobilitat o qualsevol ciutadà que viu al centre urbà no s'hagi de desplaçar al cap del camí Capellans, que li pot quedar lluny i fins tot en un futur, esperem no massa llunyà, en el nou cap que es farà a tocar de l'Avinguda Sofia a la Plana Est, no? Creiem que un dispensari mèdic amb unes prestacions mínimes, ni que sigui per receptes, per urgències, per consultes, diguem, típiques de dispensari que els pobles petits tenen, doncs aniria bé. I això podria ser un ús que podríem donar a les dependències municipals que quedaran lliures.
Segurament en aquests darrers mesos la principal reflexió sobre l'ús d'un edifici públic l'ha portat la Casa Bacardí.
Cert. Cert.
Alguna reflexió sobre el particular?
Nosaltres...
L'heu vista, per cert?
No. Tinc previst fer una visita, el que passa que volia fer-la acompanyats dels regidors de Convergència i Unió.
Però l'heu dit, intenció en teniu.
Sí. A més, hem parlat amb l'Ajuntament per la manera de fer-ho, perquè ens agradaria fer-ho amb una visita de regidors de Convergència i Unió. Bé, ho tenim pendent. Nosaltres entenem l'operació. No la compartim, però l'entenem. Perquè sí que és cert que teníem un equipament o teníem un equipament al mig del poble o en un lloc tan emblemàtic com la plaça de l'Ajuntament que entenem que ha de ser un equipament públic destinat a l'ús públic, cultural o no sé com dir-ho, o artístic per la zona on està i que ha de ser eminentment públic, però aquest és el principal, crec que ha de ser el principal objectiu d'aquest equipament, però entenem que en aquest moment aquesta operació està repercutint o pot repercutir turísticament en benefici per la zona per la zona del casc antic i sobretot pel que deixarà quan d'aquí 2 anys, segons el conveni de cessió signat, doncs deixi la Casa Bacardí al Mercat Vell, no? Que quedarà una instal·lació de refrigeració i de calefacció molt potent i molt bona, que en aquell moment l'Ajuntament no podia pagar, no podia posar. Per tant, aquesta operació la podem entendre en aquest sentit, però, repeteixo, no compartim que sigui un equipament destinat a una companyia o una empresa que pugui fer-ne gaudi ús. Creiem que això ha de ser un equipament principalment públic destinat a tota la ciutadania o a aquelles entitats sense ànim de lucre que hi ha a la vila. Per tant, que temporalment s'utilitzi, bé, no, diguem que és un mal menor amb l'herència que ens deixarà a nivell de tota l'equipació que tindrà aquest espai.
10:43, Convergència i Unió ha estat crítica, beligerant fins i tot amb la qüestió de la neteja en els espais públics aquest estiu, i ha estat, no direm que un tema recurrent, però sí presentat en més d'una ocasió en els mitjans de comunicació. Arran de què creieu que la situació des del punt de vista de la neteja viària està com està, o creu Convergència que està com està?
Sitges està més brut que els darrers mesos. Això és evident. Digui el que digui el senyor Antoni Caballero, digui el que digui el senyor alcalde Jordi Baget, Sitges està més brut que mesos enrere. Això és evident, i només passejant pel carrer es pot palpar. Els carrers del centre, els carrers vianalitzats aquests últims anys, es pot veure les rajoles, fan fàstic, ho hem dit així de clar, perquè ens diuen, home, és que exagereu una mica. No, fan fàstic. Estan enganxoses, vam advertir que era un tipus de rajola porosa que acabaria passant això, ens van dir que hi posarien una pàtina de no sé quin producte, no està servint, els carrers estan bruts, hi ha problemes amb la recollida de neteja domèstica, amb la recollida, perdó, de brossa domèstica, es pot veure també amb la recollida i buidatge dels contenidors, de les papereres, sobretot a la part que és del centre històric, i també en els barris, perquè si fos només en el centre històric podríem entendre que és una mica conseqüència de la llauda del turisme que hi pot haver hagut en aquests mesos de temporada turística, però això és anterior, això el mes d'abril, el mes de maig ja es podia constatar, i a més, repeteixo, també aquest estat de deixadesa també passa als barris on no hi ha una presència turística de turistes alta. Per tant, conseqüències, o per què pot venir derivat això? Nosaltres entenem que hi ha problemes amb l'empresa de neteja. Hem preguntat al govern, i encara no tenim resposta, si és que realment el govern no està complint monetàriament amb l'empresa, si és que no està pagant. Sabem que l'empresa...
Quan referiu a problemes, ho referiu a menys recursos?
A menys recursos econòmics.
Que l'empresa està utilitzant... No, si hi ha menys recursos que l'empresa estigui utilitzant, i paral·lelament creieu que l'empresa utilitza menys recursos perquè també està rebent
ingressa menys
de l'Ajuntament.
Això ho volem saber, volem que se'ns expliqui.
Però la vostra hipòtesi de treball seria més o menys aquesta? Podria ser aquesta.
Que tampoc hi ha el personal... Potser tampoc hi ha el personal que hi havia temps enrere, potser l'empresa ha hagut de fer una retallada de personal o d'actuació al carrer, perquè aviam, hi ha moments puntuals que hi ha d'haver una acció de neteja molt més alta, tipus carnaval, tipus festa major, però és que en temporada turística això és constant, i el que no pot ser és que vulguem ser un poble o una destinació turística de primera qualitat i tinguem el poble com el tenim avui en dia. Però és que la deixadesa no només afecta el tema de la neteja, sinó que també està afectant el tema de la jardineria. El tema de la jardineria es pot veure fora de lo que és la primera línia de mar, que també en podríem discutir algunes zones, sobretot el que afecta als barris i als parcs jardins i fins i tot als parcs infantils, el tema de la jardineria està en aquest moment descuidat. Per què? Doncs perquè la retallada econòmica és tan gran, la capacitat de gestió econòmica que té el govern socialista és tan gran perquè ha gestionat molt malament els recursos aquests últims anys, que ara en aquest moment allò que prestava externalitzant serveis, diguem, comprant els serveis d'empreses externes de jardineria, ara no ho pot fer. I només amb la brigada de jardineria no dona l'abast. I què ens trobem? Doncs que un dia envia els jardiners municipals a un barri per fer una mica d'acció perquè se'ls vegi, i ho endemà en un altre barri, i ho endemà en un altre barri, i no hi ha una acció continuada als barris, i per això els jardins, els parcs infantils presenten aquesta imatge tan descuidada, o doncs com a conseqüència de que falta una planificació perquè no s'està actuant correctament. El mateix passaria en el cas del passeig del Mins. Passeig del Mins aquest estiu ha presentat una imatge deplorable. Nosaltres vam preguntar que com és que un passeig acabat d'inaugurar tenia aquesta imatge tan descuidada, tan deixada, tantes herbes i matolls per tot arreu, i la resposta del govern tan lamentable va ser que no havíem de confondre un passeig amb un itinerari paisatgístic. Un itinerari paisatgístic amb vegetació asilvestrada, se'ns va dir. Bueno, clar, vull dir, el que no podem pretendre és que ens prenguin el pèl. Una cosa és que sigui un itinerari passatgístic, ho podem diferenciar d'un passeig, evidentment, però l'altra és que la vegetació estigui descuidada i hi hagi matolls per tot arreu, perquè quan s'ha de podar, s'ha de podar, i punt.
Heu estat també crítics amb la qüestió dels museus.
També.
Que a hores d'ara està pendent, diguem-ne, no d'una resolució, però sí de l'acceptació, no, per part del fiscal d'urbanisme d'aquesta denúncia que ha fet la plataforma Sitges a l'entorn de la possible adequació a la normativa o no de part d'aquest projecte de reforma dels museus. Com creieu que seguirà això?
Bé, per la via política, poques coses més podem fer. Convergència i Unió, des del moment que hi va haver doncs, discrepàncies, des del moment que doncs, la plataforma, la constituïda ja plataforma Sitges ens va posar en contacte amb nosaltres i ens va fer donar amb documentació doncs, de que es podia estar infringint la llei o la normativa municipal en quant a protecció del patrimoni, doncs vam recórrer tota la via política possible per intentar plantejar o com a mínim seure a una taula perquè es poguessin posar sobre la taula totes les opcions possibles abans de tirar endavant aquest projecte tan intervencionista o tan dràstic en la intervenció en el resultat final dels museus. No,
no coincidiríeu, per tant, diguem-ne, en aquell moment de la presentació del projecte que es va fer el passat 31 de juliol al grup d'estudis, quan la portaveu de la plataforma Beli Artigues us assenyalava que no s'havia fet tant com preteníeu dir en veu alta?
Nosaltres podem constatar, i així ho hem transmès a tots els mitjans de comunicació, a la ciutadania, totes les accions que hem fet a nivell polític. Hem actuat a nivell municipal, vam demanar al senyor alcalde que replantegés, que reconsiderés el projecte, que seguéssim en una taula els grups municipals, tècnics i representants de la plataforma o d'aquells ciutadans que discrepen del projecte del senyor Hernández Cros i que busquéssim una solució donat que se'ns estava dient o que s'està plantejant que hi ha solucions alternatives que garanteixen igualment el projecte museístic, l'accessibilitat dels museus i la seguretat dels edificis.
Perquè enteneu per tant, que no és un grup polític qui ha de presentar una denúncia a la Fiscalia?
Ara d'això vindrà com a segona part. És a dir, nosaltres a nivell municipal, repeteixo, hem actuat. Ho vam demanar al senyor alcalde, ho vam demanar al director gerent del Consorci del Patrimoni, en tant que responsable també directe de la gestió dels museus, el senyor Antoni Sella. Ho hem demanat a instàncies superiors, a la Diputació de Barcelona, en tant que institució o administració que és la que ha fet l'adjudicació de l'obra. A través del grup de Convergència i Unió a la Diputació vam demanar que s'aturés temporalment l'adjudicació del projecte fins que es pogués revisar tot això que estem comentant. Hem anat a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat. Hem anat al conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Ara, en aquest moment, estem pendents de la resposta del govern d'Espanya. També hem anat, a través del grup parlamentari al Congrés dels Diputats, de Convergència i Unió, al govern espanyol. I estem ara, en aquest moment, treballant la via europea. També pretenem dur aquest cas a la Comissió Europea, en els organismes que té de diguem que vetllen pel patrimoni perquè també pugui reconsiderar la nostra posició, no? el que venim defensant. Aquesta és la via que ens toca treballar, perquè nosaltres som un grup polític. Per què hem declinat la proposta que ens va fer la plataforma Sitges d'anar a Fiscalia? Perquè entenem que nosaltres el que ens pertoca fer com a polítics és la via política. A Fiscalia hi pot anar qualsevol ciutadà, qualsevol ciutadana, qualsevol plataforma pot anar-hi. A més, avui en dia també s'ha de dir que judicialitzar la vida política com a pràctica habitual és perillós. És perillós i també a la vegada pot condicionar l'actuació de la Fiscalia. La Fiscalia pot veure una picabaralla estrictament política que vinguin denúncies només exclusivament de partits polítics. En canvi, quan això ve per via ciutadana, pot tenir més bons ulls. Que no dic que sigui el cas. Però insisteixo, la via política que és la que ens pertoca és la que vam treballar i estem treballant.
Una reflexió a l'entorn d'això. A un càrrec públic li correspon fer cas els documents públics?
Els documents públics o els documents...
Us ho pregunto perquè un càrrec públic pot dir, escolti'm, jo no deixo de tenir informes emesos per la Diputació, emesos per la Generalitat, favorables a aquest projecte, i per tant, encara que hipotèticament fins i tot jo em pogués estar en desacord des del punt de vista personal, com a càrrec públic haig de fer cas a un document públic.
Està clar. Això ho podem entendre com a reflexió.
És a dir, fins i tot podria passar...
Sí, com a reflexió i com a pràctica, evidentment els polítics no som tècnics i evidentment t'has de guiar la teva actuació política pel que diuen els informes tècnics. Això com a reflexió està bé. Ara, el problema és quan en aquest cas tan clar dels museus la normativa diu manteniment estricte de volums i façanes interiors i exteriors, en el cas dels tres edificis, no? Clar, i els informes que en parlen sobre això són tan superflus i ho fan de passada i fins i tot informen favorablement amb falta de documentació. Per tant, d'aquí ara la plataforma vol que un fiscal dirimeixi sobre això i doncs faci els passos oportuns que cregui a nivell de la justícia, no? Per si en algun moment no s'ha obrat correctament.
En qualsevol cas, si el fiscal es posicionés d'una determinada manera, s'obriria de nou aquell debat entre polítics, tècnics, la responsabilitat de cadascú a l'hora d'emetre dictàmens, de prendre decisions, etc.
Evidentment, però aleshores, si la justícia pren un paper, i un paper en aquest cas, o decideix, doncs, pel que sigui, que té raó la plataforma, que té raó els que defensen que això, que aquí hi ha un manteniment estricte de volums i façanes interiors i exteriors i que, per tant, el projecte d'Hernández Cros s'ha de modificar, s'hauran de demanar responsabilitats tècniques, però també polítiques. Per què? Perquè els polítics responsables, en aquest cas, tant diguem els polítics càrrecs electes com els polítics càrrecs de confiança que defensen el projecte, en cap moment han volgut seure en una taula per reconsiderar i buscar solucions alternatives. Per tant, també hauran d'assumir, ja que ells es mantenen amb el projecte del senyor Hernández Cros, supòsit cas que doncs, la justícia digués que s'ha de modificar el projecte, també hauran de prendre les seves responsabilitats.
Ens queden 5 minuts, el darrer dia que tenim l'alcalde Jordi Baiget ens va comentar la conversa que va mantenir amb el senyor Aros, de Constribèric. Ens va dir que havia anat bé, que la qüestió es resolia finalment, etc. Després de la vostra intervenció en el ple, després de la intervenció del senyor Aros en el darrer ple municipal abans del parèntesi d'estiu, heu tornat a parlar més amb el senyor Aros? Heu tornat a parlar més d'aquesta qüestió?
Vaig parlar amb ell l'endemà del ple. Que em va comentar que havia demanat la paraula, tal i això, que volia expressar en aquell moment doncs, el que sentia, perquè es havia parlat d'ell molt durant tot el debat polític i com que ell era present al ple, doncs també volia intervenir. És l'únic dia que hem parlat. Em va dir que esperava que el senyor alcalde el truqués, em consta que això s'ha fet, que ja hem parlat, i bé, esperem que es desencalli, com a mínim perquè el deute que té aquest senyor o l'empresa d'aquest senyor, és a dir, l'Ajuntament té un deute amb aquesta empresa, doncs es solucioni.
D'acord.
El tema de les...
L'altre tema, per dir-ho així, més enllà del deute.
Més enllà, que és el tema de les presumptes peticions de comissions a canvi d'adjudicació d'obra i tot això està a Fiscalia. I per tant és Fiscalia la que doncs ja decidirà si tira el cas endavant o no tira endavant. És el que dèiem abans. Nosaltres vam fer en aquest cas la via política, no podíem deixar passar tenint coneixement de que hi havia un cas així, no podíem deixar passar-lo com si res hagués passat. Teníem que fer el que en el seu moment no va fer ni l'alcalde ni el govern, que és que quan entra una carta denúncia a l'Ajuntament dient que un tècnic municipal o acusant un tècnic municipal de presumpta petició de comissions, el que havia de fer l'alcalde és informar tots els grups municipals per desmentir-ho. I si realment, com és així, com diu l'alcalde, tot això és fals, obrir un expedient informatiu per esbrinar, per fer declarar qui convingués, per recollir tota la informació, informar tots els grups i, repeteixo, si és fals, com diu el senyor alcalde, actuar amb la justícia, és a dir, denunciar aquesta persona. I l'Ajuntament ni l'alcalde això mai ho ha fet i per això ens vam veure obligats nosaltres a actuar en aquest sentit. I insisteixo, tema justícia, això és un tema particular, que com el cas dels museus, un particular ha anat a la justícia, ha anat a la Fiscalia Provincial de Barcelona a portar el cas.
En qualsevol cas, altres representants de l'oposició es varen mostrar convençuts que el que s'havia dit o les explicacions que s'havien donat en una reunió a l'entorn de tot aquest cas doncs, o els havien convençut com per no posicionar-se d'una forma tan ferma com es va posicionar Convergència i Unió. No es va acabar de convèncer els arguments d'aquella
reunió?
Nosaltres
no ens van convèncer. No ens van convèncer. Quedava tot el tema, per exemple, de l'1%, d'aquesta petició obligada dintre dels convenis del FEIL, doncs de demanar l'1%, aquest 1% és un 1% que se'l va inventar l'Ajuntament de Sitges, i volem saber legalment a què respon, si ho podien fer, si no ho podien fer, si han ingressat un 1% de totes les obres del Fons Estatal d'Inversió Local, aquest 1% on t'ha anat a parar. Ells van dir que era per obres culturals o per accions culturals, per promoció de la cultura, fundacions, on t'ha anat a parar, de quina manera han repartit aquests diners, on te són, quines entitats els han rebut, com ho han regulat la manera de repartir-ho. Tot això no queda clar. Si els altres grups de l'oposició els va convèncer el que va dir el govern, escolti'm, jo no puc posar-me al lloc de cadascú és responsable del que fa i del que diu, però Convergència i Unió no ens van convèncer i volem que tot això s'aclareixi, i per això ho vam portar al ple. Només per això. Si ens haguessin informat amb el seu dia i haguessin donat les explicacions convincents amb el seu dia, ens haguéssim estalviat tot això, està clar.
Per aquells que puguin dir que ha començat la campanya electoral, tenen raó o no?
La campanya electoral de les municipals o de les autonòmiques?
Diguem-ne, no se sap a vegades on acaba un i on comença l'altre.
Evidentment hi ha un discurs estès i acceptat de que tot allò que passa un any abans de les eleccions sigui de crítica al govern, sigui de propostes alternatives al que fa el govern, o al revés, o de crítica a l'oposició o de l'actitud de l'oposició, és campanya electoral permanentment. Bé, jo em penso que el discurs de Convergència i Unió de Sitges durant aquests 3 anys i mig ha estat el mateix, sempre hem actuat sempre en coherència, hem donat les coses bastant argumentades, hem presentat propostes alternatives al govern. El govern viu una situació en aquest moment de descol·locament general. Ells estaven acostumats a treballar amb una, diguem, amb unes finances molt riques, amb una situació econòmica molt favorable. Estaven acostumats a pagar despesa corrent amb ingressos extraordinaris, que ara no tenen. I ara en aquest moment estan perduts, tenen una situació que no saben com sortir-se, i jo crec que sempre les alternatives que hem presentat han sigut serioses, no perquè estiguem en campanya electoral, sinó perquè ens ho creiem, i és el que, si algun dia el poble de Sitges ens dona responsabilitat de govern, volem aplicar.
Miquel, fortes gràcies. Tornem en 5 minuts.